minuts i arribarem a 3:15 del matí. Som al Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres 1 d'agost de 2018. Després de 7 anys, avui es reuneix la Comissió Bilateral Estat Generalitat. El govern de Quim Torra no n'espera cap acord concret, però si passes endavant, de moment dona marge a Pedro Sánchez per poder passar del diàleg a la negociació. La reunió es farà aquesta tarda a Barcelona, al Palau de la Generalitat, i ahir a Madrid ja es va fer el Consell de Política Fiscal i Financera sense presència catalana, perquè bàsicament no hi va voler assistir. Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d'Economia. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Bé, prou bé, al Parlament punt d'una sessió intensa.
Perquè encara hi ha diputació permanent. Ens pensàvem que s'anaven de vacances fins al 2 d'octubre, però això no és ben bé així, eh?
No hi ha vacances perquè el país segueix funcionant i, per tant, s'ha de seguir treballant perquè tot estigui al dia i avui en el Parlament aprovarem, en principi, dos decrets llei, un dels quals és molt important, que és el fet que ATL, Aigües Ter Llobregat, torni a ser pública.
Uh-huh. Com ho faran, això?
Bé, doncs hi ha el decret llei que avui presentem. En principi, doncs, hi ha suports per la seva convalidació. Es crearà una entitat pública, que és l'entitat Ens d'Abastament Aigües Ter Llobregat, que serà una entitat dependent de la Generalitat que gestionarà tot el que és la xarxa en alta a nivell, doncs, d'abastament d'aigua.
Quin cost tindrà tot plegat?
Bé, doncs això es delimitarà la comissió de liquidació del contracte. Hem de saber, doncs, que en aquests moments hi ha un contracte anul·lat pel Tribunal Suprem, que és el que es va fer el 2012, la concessió que es va fer el 2012. Això ha estat anul·lat i ara, doncs, s'ha de liquidar aquest contracte i serà en funció de la comissió de liquidació, però en principi, d'acord amb les nostres estimacions, el nou ens que es creï, doncs, amb la pròpia tarifa que es cobra, amb el propi cànon de l'aigua, doncs serà plenament autosuficient.
Mm-hmm. Pere Aragonès, fa molts dies que parlem de la trobada que avui es produirà a 4:45 de la tarda. Anirà més enllà d'una fotografia, aquesta trobada?
Hauria d'anar-hi perquè hi ha prou problemes de fons entre Catalunya i les institucions de l'Estat perquè es quedi, doncs, amb una qüestió, diguem, de fotografia o d'un mer gest, no? Hi ha qüestions de fons que, evidentment, doncs, nosaltres plantejarem en aquesta reunió. La qüestió de fons és que a Catalunya hi ha una majoria social que està impugnant la Constitució del 78 i ho ha fet en diverses eleccions, escollint majories independentistes, ho va fer el passat 1 d'octubre i, per tant, aquí cal trobar una solució. I, com sempre hem dit, la solució ha de tenir dos elements, negociació i validació democràtica. I després hi ha una altra qüestió, evidentment, de fons, no? I és que el govern que en aquests moments hauria d'estar al capdavant del govern de la Generalitat, perquè no se l'hauria d'haver fet fora amb el 155 i perquè més va tenir l'aval de les urnes, està represaliat, està a la presó o està a l'exili. Per tant, l'Estat saben, i saben des de la Moncloa, que aquesta situació no es pot sostenir. I, per tant, evidentment, doncs, també plantejarem la necessitat que s'aturi la repressió contra l'independentisme.
Això sabem que forma part de l'ordre del dia, tant el dret de l'autodeterminació com la situació dels presos, però, clar, d'acords concrets aquí també sabem que no n'hi haurà, no? Amb què es poden posar d'acord en aquesta reunió d'avui? Tocarà parlar d'infraestructures, de transferències polítiques i socials? Digui'm la idea que vostè té al cap de sortir, doncs, mira, ha anat bé això.
Bé, doncs, la Comissió Bilateral és un paraigües en el qual de dins hi han diferents grups de treball, subcomissions, i aquestes s'haurien de poder, durant el mes de setembre, reunir i tancar acords concrets. Poso un exemple d'acord concret que s'hauria de poder tancar en aquest termini. És el finançament de Mossos d'Esquadra. Tenim més de 700 milions d'euros dels passats exercicis que s'han infrafinançat els Mossos. És una qüestió molt important. És la seguretat ciutadana. No poden estar escatimant diners que pertoquen, que estan reconeguts i que haurien de traspassar la Generalitat per atendre les necessitats de seguretat ciutadana, que en aquests moments hem de cobrir, doncs, no de forma suficient, i a més anar-ho traient d'altres departaments, i això s'hauria de poder acordar.
Això quants diners són?
Són 700 milions d'euros, que ja estan, doncs, dels passats exercicis, i cada any són 105 milions més, que seria recurrent, és a dir, cada any tindríem 105 milions més, i 700 és el deute acumulat.
I això creu que li donaran aquesta tarda?
Nosaltres ho plantejarem. De fet, ja ho va reconèixer el mateix govern del PP ara fa un any. Ara el que cal fer és articular-ho i finalment, doncs, que es pugui concretar. Avui, doncs, apuntarem tot el conjunt d'aspectes en què hi ha temes pendents. Hem de pensar que són 7 anys sense reunir-se a la comissió bilateral. Per tant, diguem que de deures pendents hi ha una pila, i després aquí el que hem de fer és començar a posar dates, hem de començar a posar terminis, i el que evidentment és concreció. Nosaltres anirem amb la màxima concreció i esperem doncs que l'altra part estigui disposada a fer el mateix.
Demana dates i terminis, i en el mateix sentit el Sertadi deia això.
Fa molts anys que no seiem a la taula i que no negociem. Hem de donar una mica de temps per seguir parlant de tot, que ja és un pas endavant, però això no vol dir que s'ha de donar un temps infinit. Per tant, també haurem d'anar veient quins acords surten de cada una de les reunions i estar molt atents, no només al govern, però tota la ciutadania, sobre quin és el posicionament que es fa des del govern de Pedro Sánchez.
Fins quan donen temps Pere Aragonès al govern espanyol per arribar a acords?
Jo crec que depèn del tipus d'acord. Evidentment, hi ha qüestions de fons que sabem que no es resoldran d'un dia per l'altre. I qüestions de fons que afecten el plantejament polític, i estic parlant, evidentment, d'autodeterminació. I això potser pot necessitar més temps. I el que ens agradaria que fos setmanes, potser necessitarà de mesos. Ho podem entendre. Però hi ha qüestions que són de gestió del dia a dia, que són de gestió, diguem, en el marc de l'ordenament jurídic vigent, que hauria de ser, vaja, és a dir, són compromisos que ja ha adquirit l'Estat, que només falta concretar-los, a vegades amb la partida pressupostària, a vegades amb la transferència concreta, que això haurien de ser les properes setmanes. Per tant, escolti'm, durant el mes de setembre, a tot estirar, doncs podem fer algunes setmanes més, però cal que hi hagin concrecions. I crec que el que és important és que el PSOE demostri que efectivament és diferent del Partit Popular, no només en la música, sinó en la lletra també. I de moment el que veiem és que només posen música i el que volem és concreció.
Vostè ahir per això no va participar en aquest Consell de Política Fiscal i Financera. Ja ha explicat per què, ja ha donat alguns motius, però evidentment la seva prioritat com a conseller d'Economia és millorar l'economia del país. Com pensa millorar el finançament de Catalunya amb aquest escenari que tenim polític?
Bé, nosaltres el que demanem és que compleixin amb el finançament vigent, que no s'està complint. No s'està complint amb el finançament de competències específiques que només té Catalunya. Per exemple, la Seguretat Ciutadana, Mossos d'Esquadra, que no té sentit anar a plantejar en una reunió amb 16 comunitats autònomes més temes concrets de Catalunya, perquè quan es plantegen diran, escolti'm, això són temes concrets de Catalunya, ja els parlarem bilateralment.
Per tant, doncs, vostè els vol portar pactats prèviament en aquestes comissions bilaterals abans de participar amb la resta de comunitats autònomes, entenc.
És que hi ha coses que no cal posar a consideració d'altres comunitats autònomes. És a dir, si, poso un exemple, si el finançament de l'Hospital General de Cantàbria, que és molt important per Cantàbria, han de pactar-lo amb l'Estat, Catalunya no hi té res a dir. De la mateixa manera que un altre govern no té res a dir dels pactes bilaterals que hi hagin. Aquests no han d'estar en un element multilateral. El problema del Consejo de Política Fiscal i Financiera és que la majoria de vots el té el Ministeri d'Hisenda. Per tant, allà es farà el que digui la ministra d'Hisenda. Per tant, és important anar-hi? Doncs depèn de les reunions, però en tot cas és molt més important els acords previs que s'hagin pogut fer amb el ministeri corresponent. I l'experiència ens ensenya que només són capaços d'arribar a acords quan no tenen cap altre remei, sigui perquè depenen de vots en el Congrés de Diputats, sigui perquè es veuen forçats doncs, per la situació. Per tant, el Consejo de Política Fiscal i Financiera és un òrgan de deliberació, és un òrgan en què pots expressar l'opinió de la comunitat autònoma, però no canvia les decisions. Perquè l'ordre del dia el fixa el Ministeri d'Hisenda, la majoria de vots el té el Ministeri d'Hisenda i mai en cap Consejo de Política Fiscal i Financiera s'ha canviat les decisions a causa de la liberació que hi ha hagut. És a dir, si tots els que estaven ahir allà haguessin votat en contra del Ministeri d'Hisenda, s'hagués aprovat el que el Ministeri d'Hisenda hagués volgut, perquè per reglament té la majoria de vots. Per tant, és un òrgan multilateral en què una part té la majoria de vots. Per tant, és una mica més que multilateral, és una mica unilateral.
Però no creu que hagués estat un bon gest anar-hi també de cara a la reunió que hi havia avui i a normalitzar aquestes relacions que estan intentant, reprendre?
Bé, Catalunya ha participat des del 2011 al 2018 en els Consejos de Política Fiscal i Financiera, però no hi ha hagut comissions bilaterals a l'Estat Generalitat, que l'Estatut diu que s'han de reunir dues vegades l'any. Per tant, l'Estat ha estat incomplint durant 7 anys una norma que diuen que és tan important, que és tan bàsica com és l'Estatut d'Autonomia. En canvi, durant aquests 7 anys sí que la Generalitat ha estat assistint. Per tant, primer que compleixin, fem la comissió bilateral, establim aquestes relacions bilaterals, no és res de l'altre món, ho diu l'Estatut, i que és el mínim, és que no estem plantejant, és a dir, no és una decisió que fem perquè, doncs, perquè som independentistes. No, no, és una qüestió de defensa i de dignitat de les institucions catalanes. Si durant 7 anys no s'ha reunit els mecanismes bilaterals i durant 7 anys hem anat assistint a tots els mecanismes multilaterals, home, potser és el moment de dir prou. I nosaltres hem dit prou i, per tant, fem la comissió bilateral, posem-nos al dia en aquest àmbit i després considerarem si té sentit o no anar-hi. I, en tot cas, aquí sempre hi ha una doble vara de mesurar. Navarra i el País Basc no han assistit a la majoria de consejos de política fiscal i financera dels darrers anys. I hem vist que algú ho hagi qüestionat? No. I no em val l'excusa de que estan fora del sistema de finançament autonòmic, perquè es decideixen moltes altres coses allà. Per tant, sempre hi ha una doble vara de mesurar amb Catalunya.
Qui també diu prou, Pere Aragonès, és el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Lluc Salellas, ahir ens va visitar al Matí de Catalunya Ràdio, i deia que no valeran el pressupost que faci el govern català. Escolti.
Amb aquesta línia política que està seguint la Generalitat, no?, del govern de la Generalitat, que és sense un full de ruta i sense polítiques socials i mediambientals atrevides, la CUP no participarà d'un pressupost. Seria, doncs, avalar aquesta línia política.
Amb qui pensa aprovar el pressupost del 2019, vostè?
Bé, en tot cas, a mi em sorprèn que la CUP digui que no valorarà el pressupost abans d'haver-lo vist. En tot cas, es veu que no els interessa el contingut del pressupost, sinó que, en tot cas, és una posició política d'entrada respectable, legítima, i, per tant, la respectem, no podia ser d'una altra manera. Nosaltres creiem que el pressupost que presentarem, i n'estem totalment convençuts, perquè així ja estem treballant, perquè així ens hi estem esforçant, serà un pressupost que pot ser aprovat per una àmplia majoria parlamentària. Perquè, finalment, el pressupost de la Generalitat, on es destina fonamentalment, és a les necessitats en salut, en ensenyament i en serveis socials. I seguirà apostant en aquests àmbits, que són els majors àmbits de despesa. I després, evidentment, serà un pressupost que donarà continuïtat a la línia de pressupostos anteriors, algun dels quals, doncs, va ser aprovat per la CUP. Per exemple, avui al Parlament, que es convalidarà el decret llei perquè ATL, Aigües Ter Llobregat, torni a ser pública, torni a ser de gestió directa, això ve d'un compromís en el pressupost de 2017, que està a la llei de pressupostos de 2017 acordada amb la CUP. Per tant, serà un pressupost que podrà tenir molt suport. Jo n'estic absolutament convençut. Si ens abstraiem del partidisme i de la tàctica política de curt termini.
Pere Aragonès pensa recuperar impostos que van ser tombats pel TSR en dels recursos que va plantejar el govern Rajoy?
Sí.
Quins?
Bé, doncs començarem per l'impost en l'àmbit audiovisual, que havia d'anar, doncs, que servia, doncs, per tot el que era el consum de dades i de continguts audiovisuals mitjançant internet, i que servia, doncs, també, anava destinat a un fons específic en l'àmbit de l'audiovisual català. Aquest és claríssim, perquè és que, a més, el Tribunal Constitucional, en aquest cas, tenia, quan el va tombar, doncs, hi havia molta divisió interna, va ser, doncs, amb un 5-4, i creiem que és molt qüestionable que els que es tombés, i, per tant, és a dir, ajustant-lo una mica, podrem tenir sobre la taula aquest impost.
Això quants diners representen?
Això era aproximadament uns 22 milions d'euros pel sector.
Què li fa pensar que no ho tornaran a recórrer?
Bé, el govern pot creure que ho vol recórrer o no, però en tot cas les posicions del PSC en el Parlament de Catalunya eren diferents del PP quan es va tramitar aquest impost, i en tot cas nosaltres estem convençuts que serà, doncs, una proposta que serà prou sòlida des del punt de vista també atenent a la darrera sentència sobre aquest impost, que el farà, doncs, més difícil d'impugnació. Evidentment, crec que cal demostrar amb fets que aquella actitud del Partit Popular de sistemàticament bloquejar tot el que provés el Parlament de Catalunya mitjançant el Tribunal Constitucional, doncs, ha de passar millor vida, i això té una oportunitat el govern espanyol socialista.
Més impostos.
Bé, a veure, n'hem fet molts, ja en l'àmbit mediambiental, alguns dels quals, i avui ho plantejarem a la comissió bilateral, són els que estan recorreguts, i aquí, doncs, tenim des de impostos, sobretot, doncs, en l'àmbit de residus nuclears, és un exemple, la dels actius no productius, Per tant, aquests impostos que en aquests moments estan recorreguts, que encara no hi ha hagut sentència, nosaltres plantejarem la necessitat que l'Estat retiri el recurs, i avui ho exigirem avui a la tarda a la comissió bilateral.
Falten 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Vostè té compromisos a partir de les 9. L'hem promès que l'alliberaríem. Per tant, li he de preguntar encara un munt de coses, telegràficament, què farà el govern català perquè torni els milers d'empreses catalanes que van canviar la seu social, si és que vol que tornin?
Nosaltres el que volem és que hi hagi activitat econòmica, que hi hagi dinamisme econòmic, i això s'està produint. L'economia catalana l'any passat va créixer un 3,4%, més d'un punt que la mitjana de la zona euro. En les últimes dades que tenim, que és de la primera meitat del 2018, estem creixent un 3,1%, per tant, estem creixent molt. La indústria creix un 4,4% en aquest mateix període, per tant, creix més la indústria, el ritme de creixement de la indústria és major que el ritme de creixement de la mitjana de l'economia, per tant, ens estem enfortint com a país industrial, un país orientat a les exportacions, i per tant, l'economia catalana per si mateixa, sense interferències polítiques del govern de l'Estat, és prou atractiva perquè s'hi puguin instal·lar totes les empreses, i evidentment nosaltres, amb qualsevol empresa, especialment amb les que tenen tradició a Catalunya...
Però vostè, doncs, per exemple, ha parlat amb el Banc Sabadell i li ha demanat torni?
Nosaltres estem en permanent contacte amb totes les entitats, amb totes les empreses, i evidentment nosaltres plantegem la necessitat que aquelles decisions que es van produir a l'octubre per part de determinades empreses es reverteixin.
Vam escoltar, just abans de la reunió que es produirà aquesta tarda, el president Quim Torra dient això sobre la figura del rei Felip VI.
Mai no és tard per demanar perdó. Però Felip VI ja no és el rei dels catalans.
I està d'acord?
Bé, jo és que, com que sempre està republicà i formo part d'una força política de llarga tradició republicana, més que mai ho ha estat el rei, diguem. Jo recordo que un dels primers cartells que vaig enganxar quan vaig entrar a militar a les Joventuts d'Esquerra Republicana era un que deia: els catalans no tenim rei. Per tant, a mi el que faci o deixi de fer i opini la monarquia, la veritat m'importa ben poc.
Es poden establir ponts de diàleg amb la monarquia, per això?
Nosaltres estem disposats a parlar amb tothom, evidentment, eh? És a dir, jo crec que fins i tot amb el més gran dels adversaris està disposat a parlar, no? Però jo crec que la monarquia és una institució que no té cap mena de sentit en el dia d'avui. És a dir, que algú, per ser fill de qui és, sigui automàticament cap d'estat, va contra les normes de la lògica, va contra les normes de la dignitat democràtica. Dit això, respectem totes les persones, no? I, per tant, el senyor Felip de Borbó, en tant que persona, com qualsevol altra persona, doncs, vaja, si vol parlar amb nosaltres, doncs ja hi parlarem. Però jo crec que la monarquia en si mateixa no és un interlocutor, i ens ho va deixar molt clar el 3 d'octubre, que no volia ser un interlocutor de la ciutadania, perquè es va alinear amb Ciutadans i amb el Partit Popular. És el que va avalar la por ellos. La por ellos, les agressions feixistes que estem tenint els darrers dies, formen part d'un paraigües ideològic que empara ideològicament això, que és via lliure, no? És a dir, carta blanca contra l'independentisme català i el que representa l'independentisme català. I, per tant, discursos com el del rei, que va ser molt dur, jo crec que emparen ideològicament actuacions molt dures contra l'independentisme. Van emparar el 155, i aquest 155 que algú es pren per la seva mà quan va retirant elements de llibertat d'expressió dels carrers.
Això ho està relacionant amb els casos de violència que hem vist darrerament, també retirar llaços grocs?
Crec que l'espai públic és un espai on s'ha de manifestar tothom, i totes les ideologies s'hi poden manifestar. Exigir silenci a l'espai públic, que la ideologia quedi a dins de les cases i no en el carrer, és el que els agraden els estats totalitaris, no? És a dir, que no molestem. Doncs sí, doncs continuarem molestant. És a dir, ens seguirem mobilitzant i seguirem estant al carrer. I crec que aquí cal prudència. I cal prudència i responsabilitat per part de totes les forces polítiques. Jo crec que Ciutadans, quan diu que farà una campanya per retirar ells elements de llibertat d'expressió, siguin llaços grocs, siguin pancartes, siguin el que siguin, que estan en l'espai públic, que han petjat Ciutadans en els Ciutadans, diguem, mobilitzats en l'exercici de la seva llibertat d'expressió, quan diu que ho retiraran ells, que es prendran la justícia per la seva mà, però això què és? Però això què és? És a dir, aquests senyors qui s'han pensat que són? Escolti'm, si creuen que una cosa vulnera la llei, que se'n vagin als jutjats, i si hi ha una sentència que diu que una cosa s'ha de retirar, doncs ja la policia ho retirarà. Però és que ara els militants de Ciutadans són la policia que ha d'executar les sentències. Vaja, és que ja sé que es patrimonialitza l'Estat, però fins a aquest nivell no. I, per tant, els discursos durs, els discursos agressius que hi ha hagut, i el de la corona ho va ser, generen un marc ideològic que ha fet que molta gent, simplificant-ho, doncs es prengui la justícia per la seva mà, i això no pot ser.
Pere Aragonès, no el deixaré escapar sense abans preguntar-li, senyals horaris de les 9 del matí, hi ha mal rotllo entre Junts per Catalunya i Esquerra?
No, jo crec que és un govern de coalició. En un govern de coalició, doncs, evidentment, calen bons mecanismes de coordinació. En algun moment, doncs, no, és cert que no hi ha hagut aquesta coordinació. Això està entès per les dues parts i hi ha la voluntat, i ja ho estem fent, de coordinar-nos plenament, no? I, per tant, si en algun moment aquesta manca de coordinació puntual, doncs, ha generat una imatge que no era la, doncs, que haguéssim volgut, evidentment, doncs, demanem disculpes als ciutadans que no s'hagi agradat, perquè a nosaltres tampoc ens ha agradat. Per tant, hi ha coordinació total i, evidentment, són espais polítics diferents, amb visions sobre alguns temes diferents, i el que hem de fer és, en l'acció de govern, en l'estratègia a grans trets política, doncs, anar-nos ajustant i anar trobant punts d'acord, i, evidentment, els trobarem. La meva comunicació amb el president Torra és diària, i la complicitat és absoluta.
No veurem eleccions abans de Nadal a Catalunya?
No, perquè no té cap sentit. Quina raó tindria fer eleccions?
No ho sé.
Doncs llavors ja està resposta a la pregunta.
Però si això no es respondrà quasi de... Això al final, la competència aquesta la té el president de la Generalitat, no?
Sí, doncs haurà de preguntar-li al president de la Generalitat. Però
li
en tot cas... Molt bé, perfecte. No, però en tot cas, jo que crec és que no hi ha cap raó per fer unes eleccions que puguin qüestionar la majoria que en aquests moments hi ha parlamentària, que és una majoria independentista. Tenim un encàrrec, l'hem de fer, i tenim majoria parlamentària i suport parlamentari suficient per fer-lo. Mm-hmm. Per tant, doncs, mentre això sigui així, el que hem de fer és centrar-nos en fer la feina i no pensar en eleccions.
Acabo. Faré la mateixa pregunta que li vaig traslladar ahir a Lluc Salelles. El procés s'ha acabat?
El procés cap a la independència no ha culminat encara, perquè no som un estat independent encara, i per tant, sigui el, no, en la fase que sigui, nosaltres seguirem treballant. És a dir, no ens rendirem. És a dir, no renunciarem als nostres plantejaments polítics perquè ara hi ha dificultats en el camí. Si hi ha dificultats, ens fem més forts, ens preparem per superar-les, i és evidentment el que molts creiem que s'ha de fer, però la lluita per la independència d'aquest país no s'ha acabat, al contrari, quan hi ha obstacles, doncs ens estimula a seguir endavant amb més força.
Pere Aragonès, vicepresident del govern, conseller d'Economia, estaria més estona xerrant amb vostè, però sé que té compromisos avui al Parlament. Li vull agrair que hagi atès a primera hora al matí de Catalunya Ràdio sobre la prèvia d'aquesta reunió, que tingui molta sort. Demà també les conseqüències d'aquesta reunió en parlarem amb la portaveu del govern, Amel Sertadi. Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies. El matí de Catalunya Ràdio.